Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
A Fundació Joaquim Molins Figueres centrem els nostres esforços en impulsar a les famílies, especialment a les que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social, per tal de que encaminin projectes de vida que portin positivament al desenvolupament sostenible de la nostra societat. Col·labora amb nosaltres. Més informació a joaquimmolinsfigueres.org. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Foto de la Laura Roma. Moltes emoticones, un gif graciós, un acudit de la Laura. La Laura menjant pizza a Roma.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Planta-li cara a la fam. Entra a mansunides.org i comparteix el que importa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts a l'edició setmanal d'aquest programa, La taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més en la sintonia de Ràdio Estel. Avui comentarem les lectures del primer diumenge de Quaresma, una Quaresma que iniciarem dimecres passat, dimecres de Cendra. Són els nostres tertulians, Ramon Abaix, Josep Maria Grau i mossèn Jaume Mayoral. Tot seguit els hi presentem. Ramon Abaix és doctor en Filosofia i Lletres i en Teologia i professora de la Universitat de Barcelona. Què tal, Ramona?
Déu vos guard. Estic contenta d'haver vingut altra vegada.
Gràcies. Josep Maria Grau és administrador d'empreses. Què tal?
Molt bé, encantat de ser amb vosaltres de nou.
I nosaltres també. I mossèn Jaume Mayoral, rector de la parròquia de Pons, a la Noguera, i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Què tal, com estem?
Aquí repetint amb ganes també de compartir amb vosaltres.
Gràcies. La producció del programa va a càrrec de l'Àlex Alsina, que avui assumeix també la part tècnica. Maria Marín, qui els parla, encantada de fer-ho, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge primer de Quaresma és del llibre del Gènesi, del capítol 9.
Déu digué a Noé i als seus fills: jo faig meva l'aliança amb vosaltres, amb els vostres descendents i amb tots els éssers animats que hi ha amb vosaltres, els ocells, el bestiar i tots els animals domèstics i ferèstecs que han sortit de l'arca. Jo faig amb vosaltres aquesta aliança meva. La vida no serà mai més exterminada per l'aigua del diluvi. No hi haurà mai més cap diluvi que devasti la terra. Déu digué: el signe d'aliança que poso entre jo i vosaltres i tots els éssers animats que hi ha amb vosaltres per totes les generacions és aquest. Posaré el meu arc en els núvols com a signe de la meva aliança entre jo i la terra. Quan cobriré la terra de nuvolades i apareixerà l'arc entre els núvols, em recordaré de l'aliança que hi ha entre jo i vosaltres i tots els éssers animats. L'aigua no formarà més un diluvi que faci desaparèixer tot rastre de vida.
Déu fa una aliança amb Noé després del diluvi. Una aliança que és do, regal. Déu no demana res a canvi. Una aliança que té l'arc com a símbol de la reconciliació. Aquestes lectures, quin missatge creuen que ens aportarien avui dia? Tertulians?
Jo diria una aliança que confirma la bondat i l'amor de Déu vers l'obra creada, el món i la humanitat. I que, per tant, em sembla a mi, referma el seu compromís amb nosaltres, amb els homes i dones.
Sí, jo crec que es diu la paraula compromís. Aquesta, em sembla que és el que se'n pot extraure de, potser d'aquesta lectura. Però a la vegada dona la impressió com si, si Déu s'hagués penedit d'haver fet, diguéssim, d'haver engegat el diluvi aquest que va gairebé doncs, acabar amb la humanitat, però sembla que a la vegada ens ve dir, escolteu, potser sí que m'he passat a paraules actuals, no? Però a partir d'ara penseu, que, confieu que això serà mai més es trobareu amb aquestes circumstàncies, però clar, a la vegada potser també hem de prendre un compromís de dir, comencem-nos a comportar com ens hem de comportar i a partir d'aquí doncs, les coses aniran d'una altra manera, no?
Aquest compromís que tenim aquest gran regal de la Laudato Si, que és realment una encíclica que està tan de moda, els temes ecològics i de natura, que sàpiguin els que ens escolten que l'Església de sempre, ja ho veieu, a l'Antic Testament ja demanàvem que havíem d'estimar-la, no?, i cuidar-la. I també és per dir als que ens escolten que puguin llegir. La Laudato Si va en aquesta línia del compromís. El compromís del que tenim no és nostre, sinó que és que ho administrem per properes generacions i, per tant, la natura és un factor important també per l'Església. Algú podria pensar que, no escolteu, no és només les pedres dels edificis de les esglésies, sinó que també el regal de la natura. I nosaltres, el nostre bisbat, ja sabeu que és ben bonic, eh?
Aquests... Oi, tant.
Mira, com pujava cap a la Seu, mirant a la Segarra, sobretot, els camps verds, eh? Alguns blancs encara, preciós, un verd, i pensava, eh? Hem de viure esperançats, hem de donar raó de la nostra esperança, perquè Déu ens estima, seguint aquesta línia, no? I també ho veig, el capítol 3 de la Laudato Si, és que és meravellós.
Bueno, és que realment, si ens parem a pensar en la sort que tenim cada dia, d'aixecar-nos el matí de cada dia i veure el que tenim davant, dius el paisatge, nosaltres en dones és el mateix, jo és que surto de casa i veig unes muntanyes cada dia, com van canviant els colors a la tardor, com a la primavera, però tot això és que és un bé de Déu, dit d'aquesta manera, no? Que és extraordinari. Per això el compromís que dèiem al principi és que si no el tenim és per donar-nos una bufetada, no? Com aquell que diu, perquè...
A més, aquesta imatge de Noé, com el Sant Francesc Assís de l'Antic Testament. Sí. És que és molt bonic, perquè veus, és d'aquells relats que et fan de bon explicar, sobretot als infants de comunió, no? Perquè és bonic, sobretot perquè animals, no? Mm. Lo de Noé i com els hem de cuidar, com els hem d'acompanyar, que també és important, no? I aquesta tasca de Sant Francesc d'Assís, una miqueta de l'Antic Testament, que és Noé, no? I aquest signe tan bonic de l'Aliança.
I si em permets, una cosa. Jo fa poc he estat a Huelva a veure una exposició que havia amb motiu dels 100 anys de Platero i jo.
Ah, sí?
De Juan Ramón Jiménez. I realment aquí en recordo tot això, no?
Molt
d'aquesta poesia tan hermosa, no?
Molt senzill i filosòfic a la vegada. No? Jo que et voldria fer una pregunta que no acabo de veure jo com m'enllaça. Què n'opineu de l'Arc de Sant Martí, que sembla que s'interposa al mig? Què diríeu que és, en realitat?
Fem una lectura. És algo bonic?
Preciós.
És que quan sabem que plou, més o menys sabem que quan plou i farà sol el veurem, per les qüestions...
Sí.
És a dir, una cosa que desitges veure, que ha de ser, per dir, normalitat, però també bellesa. I ho esperes. I és d'aquelles coses que et fa sentir, no es fa sentir dir una miqueta bé i tot.
No, m'agrada, m'ha estat un dubte, perquè jo pensava com que signifiqui l'Or de Sant Martí després de la tormenta, tot això, que sembla... Jo quasi ho interpretava com una miqueta, com un miratge del canvi que es podia produir si realment nosaltres preníem el compromís.
I una cosa curiosa de l'arc és que, com tots els arcs, surt de terra, puja al cel per tornar a baixar a la terra.
Molt bé.
Dius, home, aquí, si volem, podem ser molt teològics, però també molt naturals. I, escolta, puja per tornar a baixar i per donar-nos una cosa que estèticament ens agradi.
Sí,
i és bonic. I ho esperem perquè sabem que es compleix.
Sigui I, el per la color, física, i el color.
Els colors que dona.
És que jo ho deia perquè el meu net, que té 5 anyets, em demanava, això un dia m'ho demanava, em deia, padrí, però per què passa això? Per què és això, no? Li vaig intentar explicar, però el tio és intel·ligent. Mira, la descomposició de la llum solar, l'aigua, etcètera, etcètera, però realment li encanta la natura, no? I veure l'arc aquell, bueno, és que ell es tornava a mi a veure tot allò d'aquella manera, no? Realment és això de la bellesa, admiració de la bellesa, no?
I els colors li devien encantar.
Sí,
li encanta, no?
Ho diràs, sí, moltíssim.
Aquesta bellesa no és només contemplativa, sinó que nosaltres, per aquesta aliança, ens obliga una mica. I, per tant, doncs, davant d'un món que viu situacions en què la natura es comporta una miqueta agressiva, la nostra feina és també des de la solidaritat i la caritat posar hi fil a l'agulla. Per això les campanyes que es fan de Mans Unides, les campanyes des de Càritas per emergències del món, no les podem deixar de banda, perquè aquesta aliança entre Déu i els homes a nosaltres com a Església ens obliga a... Això és important, perquè al costat de la bellesa d'un arc de Sant Martí veiem un terratrèmol, veiem els desastres naturals que malauradament es donen al planeta. Això també crec que també és...
Jo diria que sempre és temps oportú per revisar les nostres relacions humanes, sempre, eh? Sí. I potser ara, en tornar a viure aquest camí cap a la Pasqua, podríem viure-les amb un esperit més obert, més servicial, més acollidor, més proper. Mm. Que seguint el que nosaltres comentàvem ara, no? Adonar-nos d'aquest camí de fe i d'aliança.
Molt bé, doncs, amb aquest silenci interpreto que volen que passem a la segona lectura, sí? Doncs és de la primera carta de Sant Pere i del capítol tercer.
Estimats, Crist morí una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però per l'esperit fou retornat a la vida. Per això, anà a dur la seva proclama als esperits empresonats que s'havien resistit a creure en temps de Noé, quan la paciència de Déu esperava, mentre preparaven l'arca. En aquella arca se salvaren a través de l'aigua unes poques persones, 8 en total, i l'aigua prefigurava el baptisme que ara ho salva, i que no consisteix a deixar net el cos, sinó a demanar a Déu una consciència bona gràcies a la resurrecció de Jesucrist, que se n'anà al cel, va rebre la submissió de les potestats i dels estols angèlics i està a la dreta de Déu.
Així com la paciència divina en el diluvi va fer possible la purificació per al naixement d'una nova humanitat, així també la resurrecció de Crist ens transforma donant-nos una consciència pura en una vida segons l'Evangeli. Transforma la nostra vida la resurrecció de Jesús en la vida quotidiana, en allò que fem, o és, mira, anem fent, anem els diumenges a missa, anem comprometent, som membre d'una ONG, fem catequesis parroquials. Com està aquesta realitat? Què els hi sembla? O diguin el que vulguin, eh? Jo pregunto això per encetar el diàleg. Altrament, doncs, poden dir el que tinguin pensat.
No, jo, en aquest sentit, dir-vos que, bueno, que, en el fons, la resurrecció sí que hauria de ser un que ens fes fer un canvi radical, però també cal dir que potser a vegades la comoditat de la nostra fe, potser pensem que la fe és una fe de sofà, i no és així. És a dir, també ens ha d'interpel·lar. És a dir, Noé va tindre de construir l'arca, eh? I la va suar, perquè no era pas petita. Per tant, doncs, ens hauria de portar un compromís d'acció. Hi ha un petit res, un text, una paraula molt senzilla, aquests esperits empresonats. En el nostre món veus tanta gent que dius, bueno, que no tenen un destí ni una fi, sinó que viuen el dia a dia amb els mínims. No? Dius, clar, aquests esperits empresonats, a vegades potser també de gent creient, que fan aquests mínims que apuntaves ara tu, Maria, de dir, escolta, potser hi ha alguna cosa més a fer, no? No ens podem quedar...
Sí. A mi també m'ha cridat l'atenció això dels esperits empresonats i m'ha fet pensar de seguida amb aquesta gent, per exemple, aquests senyors, persones que dormen al carrer, que estan tirats, per exemple, als caixers automàtics, que després veus que aquestes associacions, per exemple, de Sant Higini, aquesta gent, que arropleguen aquesta gent, que els ajuden, que els donen menjar, el canvi que verifiqui aquesta gent és tan enorme que et quedes molt parat, perquè penses, gent que... persones que d'alguna manera consideren com un desfet de la societat, resulta que el retorn és a la societat i són gent que amb unes virtuts i amb unes qualitats extraordinàries. Com és possible que hagin pogut caure o que hagin pogut deixar caure aquesta gent fins a arribar a aquests extrems?
Aquests són uns empresonats, però a mi em preocupen també els altres esperits empresonats que no dormen al caixer, sinó que tenen calefacció, tenen... No, també és veritat. És a dir, són aquelles persones
tota raó, eh?
Que són empresonats en el seu egoisme, amb la seva vanitat, i n'estem farcits.
Sí.
Per això hi ha gent que ha de dormir en un caixer. Perquè aquests esperits empresonats, que ho tenen tot, són incapaços de deslliurar-se d'aquest empresonament, que l'únic que fa és tancar-los en si mateix.
Sí, sí, els que tu te refereixes, aquests que diu que són tan rics, no, que són
tan rics,
que van ser els més rics del cementiri. No? Sí, exactament. Sí.
També hi són aquests. Sí, és a dir, clar, hi ha els dos moments, no? Jo aquests em preocupen molt, perquè veus que la societat avança en moltes coses, amb aquest tema no. És a dir, continuen empresonats amb el seu egoisme, amb la seva vanitat, en el fons, és a dir, a l'Arca no hi entrareu, perquè no hi podeu pas tenir estada, perquè us heu de convertir. I Quaresma, això, has de canviar una mica el tic de la vida, perquè si no, no vas en un sentit correcte.
Sí, és una mica el que dius, una mica incitació al canvi, també, no? De tocar una mica, rascar una mica la consciència de tots plegats, començant per nosaltres mateixos, dir, bueno, estem normalment en una situació còmoda en la qual ens hi trobem bé, en la qual, doncs, ja ens va bé. D'alguna manera, això, si penses amb la lectura aquesta, doncs remou una miqueta, em dir, escolta, que toc d'atenció, que tu també et toque.
I aquest revulsiu que diem que ens ha de fer això, que fer saltar la xispa de la resurrecció.
Bé.
El dia de Pasqua, doncs, ja renovarem els compromisos d'autisme. Mm-hmm. I ho podem fer, doncs, amb il·lusió i entusiasme. Així com ara comentem, doncs, cada un de nosaltres, amb una il·lusió, amb un entusiasme. Nosaltres som un grup d'amics, cada setmana ens reunim en dia a dinar. I després de dinar comentem la litúrgia de la setmana i comentem la situació social i els problemes que hi ha hagut a la societat durant aquella setmana. I aquest és un tema que a vegades surt a les nostres converses. I diem, què podem fer? I començant per nosaltres a dir, coneixent-nos, si ens coneixem, doncs intentarem millorar-nos i un camí endavant, i sempre endavant.
No, no, molt bé, molt bé. Em sembla, és un bon sistema, això de reunir-se setmanalment i parlar dels temes. Només, no solament dinar, sinó posar-hi el granet aquest, no?
És important, també, els dinars que en diem, entre cometes, de treball.
No, i tant.
De treball, que són importants perquè, de veritat, fan... A vegades s'arregla més coses amb aquests dinars de treball que després sobre la taula. Jo també diria una cosa que, no sé si us sembla, que és el tema de l'aigua. L'aigua pot ser font de vida i font de destrucció.
Totalment d'acord.
I per tant, doncs, nosaltres com a cristians hem d'agafar del simbolisme de l'aigua el de la vida, el del refer, el de cuidar, el de fer créixer. Però alerta, perquè com dèiem abans, no ens deixem empresonar perquè l'aigua també fa mal.
Que sí. I per tant... No, és que jo abans ho volia dir, se m'han anat, és a dir, que la natura pot ser molt cruel i a la vegada molt generosa. Sí. I, clar, és un reflex de la vida de les persones, també. No t'hi digues.
No, la gent gran d'allà, jo estic a Pons, ja sabeu qui passa el riu Segre,
sí,
que va molt bé, perquè relaxa. A l'estiu hi ha molts mosquits, però relaxa. I sempre ho diuen la gent. Mossèn, diu, penseu que el riu no el pots fer anar per on tu vols. Perquè a vegades ho hem provat, diu, no, tu el desvies i quan d'allò torna el seu curs, el seu verdadero, que també vas la vida i dius, pues, què hem de fer? Home, pues, no cap genó de seguir aquest camí de riu que som, que el Cris ens ha marcat.
Igual passa a Arboló, al santuari d'Arboló, que sí. Nosaltres anem cada dijous, que se celebra, doncs, un petit aplec, cada dijous.
Pugeu d'allà baix de Barcelona a Arboló?
Cada dijous.
Carai, noi.
Cada dijous, sí, juliol, no? Agost, setembre, i durant l'any igual hi anem un cop a la setmana, el dia que ens va bé.
Això és un gran aplec, lliure, eh?
Si setmanals... Una mica de propaganda per la gent que no sàpiga on és.
Arboló?
Ara seria el moment.
Vale. Arboló?
Un moment.
L'aplec serà el primer diumenge de maig, sí, que és l'aplec gran. Sí. I va moltíssim. Gent.
Però on és aquest santuari?
Està dintre del bisbat d'Urgell, ja. I en la comarca del Pallars Sobirà.
Ara.
Pocs quilòmetres abans d'arribar a Sort, venint de la Pobla.
Al costat mateix de Gerri de la Sal.
Sí.
Estarà content el meu company Joan Pau, que és el rector de Sort, que li agrada. I té molta devoció allà.
No, és que hi tinc molta arrels jo per allà, també, per això ho conec.
I l'aigua?
Ara no ens distreguem, que hem de passar allà a la darrera lectura, que és l'Evangeli. Tocar, si volen comentar alguna cosa més d'Arboló, però no. Ara no seria el moment, després, si de cas.
Recuperem lo dels esperits empresonats, que els hem de donar llibertat.
Sí. Bueno, ara anem a escoltar l'Evangeli, si els sembla bé, que és de Sant Marc i del capítol primer, però abans ens agrada sempre dir als oients, doncs, que estem fent la tertúlia Amb quins convidats? Avui concretament amb la Ramona Baix, doctora en Filosofia i Lletres i en Teologia i professora de la Universitat de Barcelona, amb en Josep Maria Grau, administrador d'empreses, i amb mossèn Jaume Mayoral, rector de la parròquia de Pons, a la Noguera, i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli, Sant Marc i del capítol primer.
En aquell temps, l'Esperit empenyé Jesús cap al desert, on passà 40 dies tentat per Satanàs. Vivia entre els animals feréstecs i l'alimentaven els àngels. Després d'haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu. Deia:
ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.
Un relat de les temptacions de Jesús ben diferent del que en fan Mateu i Lluc. Marc no fa una descripció de les temptacions, sinó que vol fer-nos veure i mostrar-nos la fidelitat de Crist a la seva missió de predicar la bona nova. Magnífic, no? Mossèn Jaume, què?
Bé, doncs, no sé si us ha sonat el text final, que aquest dimecres de cendra, com hem repartit a les nostres esglésies, aquest converteix-te, creu en l'Evangeli, que és aquesta frase final que tenim en aquest text i que ens marca aquesta quaresma, que estem ja avançant, que és un camí que ens ha de portar amb aquesta Pasqua viva i joiosa. No sé si
és un camí,
que ho hem viscut...
És un camí cap a la Pasqua i hem d'intentar viure en aquest sentit, com un camí.
Com preparem aquesta quaresma? Perquè a vegades pensem que quaresma, a vegades alguna persona pot pensar que la quaresma, doncs, és, mira, allò no es pot menjar carn, fem dejuni i abstinència, i fem alguns divendres, alguna obra de caritat, algun... Què ens dirien de la quaresma?
Perdó, perdó, no digues per això.
No, jo volia enllaçar perquè m'ho ha posat al davant. No podria deixar passar el text del Papa francès amb motiu de la quaresma. Què diu això que has dit, Maria? De dir, alerta, quaresma, ho diu molt bé, en poques paraules. Ja sabeu que és com Marc, el Sant Pare, és de poques paraules, i diu, bueno, quaresma és quelcom més que dejuni i abstinència, quelcom més que l'almoina, és a dir, és una trobada real de conversió que t'has de, sempre ho hem dit moltes vegades, t'has de mullar, no? De dir, perquè si no, es queda simplement amb el que toca, no? És un calendari litúrgic que, bueno, ara toca això. Com fem amb els nens que els hi expliquem ara, mireu el color morat, el no sé què, ja hem complert. Que no hi hagi flors a l'altar, això sempre hi ha algú que ho diu. Res de plantes. El color morat no és, és algo més, no?
Bé, jo m'agafo amb una altra qüestió, que és la travessia del desert. Travessia del desert, qui de nosaltres o de qualsevol no té una travessia del desert durant la seva vida? En podríem dir, de tots colors i de tota mena, tant a nivell professional com a nivell familiar, com a nivell... Els que vulguis. Cada un de nosaltres ens toca fer una travessia del desert. Si aquesta travessia del desert, amb modus de malaltia, amb modus de dificultats econòmiques, el que vulguis, que no deixa de ser un desert, si tu te l'agafes en positiu, sempre tens un on agafar-te, on treure-hi la part positiva. Jo penso que la quaresma, precisament, jo l'entenc d'aquesta manera. És a dir, has pogut tindre molt... La travessia pot ser molt llarga, però si ets capaç d'aixecar-te, si ets capaç de tornar a reemprendre amb il·lusió, pensant que un demà et serà positiu, jo penso que això és el que realment per mi representa la quaresma, més que dir el que dieu abans de deixar de menjar carn, aquestes coses, no? No sé.
No, i que alerta, que hi haurà molts animals ferèstecs a les vores del camí.
Sí,
aquests que faran la que podran fer caixalada. Però no estem sols, hi ha els àngels que ens alimenten. Sí. Jo també, això de la travessia ho fem molt a l'estiu quan fas activitats amb infants i adolescents, que és el típic, pujar un pic, una muntanya.
També,
clar, fer la travessia sol, dius, ostres, sempre ho veus molt dur.
Sí.
Si ho fas acompanyat, hi ha un sentit positiu, perquè tu t'has de donar que el que tens al costat també està cansat com tu. Sí. I és un esforç, i és una dificultat, i la tentació seria prou, jo no arribo.
Sí, clar, és més fàcil.
Em quedo baix al campament, ja m'ho explicareu, ja passareu una foto, però tu dius, home, l'altre pot, doncs tu has de poder i animar. I llavors el sentit positiu és molt important. La quaresma hauríem de, una miqueta, d'anar transformant aquell sentit que sempre he tingut. Bueno, sí. Són moments de la història de foscor, d'un pocs colors, ara que parlàvem després de l'arc de Sant Martí, pocs colors, sembla quaresma, doncs no, és un temps també, pot ser lluminós, pot ser, de, a més de generositat, pot ser...
Jo crec que la base, la,
moment bo.
Jo crec que la paraula bàsica fora reflexió. És a dir...
Trobar-te amb tu mateix.
Trobar-te amb tu mateix. Mm. És a dir, he passat, he tingut, puc tindre molta dificultat, arribaré, si m'ho proposo arribaré, amb l'ajuda, i si els, pels creients amb l'ajuda de Jesús encara més, doncs anem per aquí.
I que l'esperit hi és, eh?
Sí, perquè aquesta paraula... frase, millor dit, l'esperit empenya Jesús.
Sí, clar.
I nosaltres podem dir, feu, doncs, que ens deixem empenyar pel mateix esperit, que creiem, no, nosaltres tots, que l'esperit és el motor de tota acció nostra. No la fem nosaltres sols. Sí? És ell que ens empeny, no? I això podem demanar-li a Jesús avui, una vida plena de l'Esperit de Déu, una vida compartida, lliurada als demés, no? Que en les nostres vides siguin cada dia més com Jesús vol, que Jesús actuï fent de nosaltres testimonis.
Hauria de ser l'esperit que acompanya la Quaresma, sí. L'esperit de la Quaresma nostra, és a dir, que fos realment una trobada amb tu mateix, ajudar també a trobar-se els altres, perquè també és el que diem compartir, abans diem compartir el dinar, però a vegades és compartir una xerrada. És a dir, aquesta Quaresma, a veure, avui que toca dijuna i abstinència, per exemple, el dimecres de Cendra que ens ha tocat, allò dic, què vol dir això? No vol dir només deixar de menjar carn o anar cap al peix, què vol dir? És a dir, compartir-ho, el que feu Arboló, que heu comentat, de dir, avancem, trobem-nos...
No, el de la carn i el peix només no deixa de ser un simbolisme, simplement a partir d'aquí...
Però fixa't que hi ha persones... que...
Ah, no, sí.
Alerta, eh?
Sí, sí.
Alerta.
Que sembla que sigui un...
Són més papistes que el Papa, en aquest sentit.
Sí.
Perquè dius, escolta, vols dir on es faran la gran... Bueno, perdoneu l'expressió, la gran emparrillada de pell, vol dir, no va per aquí, això,
llavors, que fill em fas poc, no?
No va per aquí, no va per aquí.
O jo recordo, perdona, una anècdota molt petita, de quan érem jovenets a casa, doncs que normalment a pagès, doncs menjaves el que menjaves, el que hi havia. I la Quaresma per nosaltres era festa major, perquè hi havia el bacallà, no?, que llavors és el peix a la muntanya, amb ben combinat, ben guisat, escolta, en lloc de ser sacrifici, diguem, el que fèiem més disfrutar...
Esperar la Quaresma.
Esperar
la Quaresma.
Que és totalment el contrari.
Hi ha un element també, bueno, un element, diguem-ne, una d'allò que és, fixeu-vos que bonic, l'Evangeli, la traducció d'Evangelio del grec és la bona nova.
Sí.
I això és molt important, perquè jo em sembla que a vegades, m'ho aplico a mi, a vegades les nostres homilies no són evangèliques perquè no fem bona nova. I la Quaresma hauria de ser un temps de dir, escolta, si jo he d'ajudar els altres, ara ho dic com a prevere, però també ho podria dir com a creient que escolta una humilia i dir, escolta, si jo els he d'ajudar, si jo he de predicar l'Evangeli, és com diu aquí molt bé, és predicar la bona notícia. I de vegades, jo em sembla, ja em tiro pedres a casa nostra, a vegades potser no ho fem, no? Creiem que... I jo em sembla que tenim moltes coses per anunciar bones.
És evident, és que si llegeixes l'Evangeli, la primera cosa que pots deduir és que Jesús incita ell mateix, es proposa per passar la travessia del desert. Per tant, vol dir, què vol dir? Que ja d'entrada es proposa, que és conscient de la dificultat que ha de viure, que ha de passar, doncs si l'agafem amb esperit fort, doncs segur que ens en sortim.
Ramona, si...
No, jo només volia dir una cosa, seguint el que deia mossèn Jaume. Fa poquets dies vaig estar a Santiago de Compostela i el canonge ens va dir a tots, quan torneu a casa vostra, sigueu testimonis amb la força de l'esperit a tothom, a la vostra família, als vostres companys de treball, als vostres amics.
Molt bé, doncs aquestes paraules també les apliquem cadascú de nosaltres, si volem, si ho desitgem, com suposa que és. I ja hem arribat al final del nostre programa, en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula del Evangeli, les lectures del diumenge primer de Quaresma. Ho hem fet gràcies al Josep Maria Grau. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Ramona Valls.
Gràcies a vosaltres.
I també a mossèn Jaume Mayora. Gràcies.
A vosaltres.
També gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica del programa. I com no, gràcies a vostès, amics i amigues, dèiem, doncs perquè són fidels a la taula de l'Evangeli. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho i recordem la nostra adreça electrònica taulevangeli@radioestel.cat taulevangeli@radioestel.cat. Recordin que els convidem a continuar, si ho desitgen i, sisplau, en la sintonia de Radio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Fins diumenge vinent.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat.
en directe des de la Basílica de Santa Maria.